COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts pràcticament. Des de Tarragona continuem a Herrera en COPE. És dimecres, és 20 de juny, el dia en què sabem que la nova ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, no ha trobat els informes que suposadament l'anterior govern del Partit Popular havia encarregat per determinar els hipotètics riscos de desmantellar les instal·lacions del projecte de Castor. Diu que no sap a qui els van encarregar, en què consisteixen ni on són per ara. Si vol, segur que hi ha més d'un voluntari a les Terres de l'Ebre que la pot ajudar a buscar-los pel ministeri. Com a mínim, s'ha compromès a tenir respostes el més aviat possible. Veurem. Avui al programa repassarem tota la informació de les comarques de Tarragona, que n'hi ha força. Parlarem també amb els responsables d'AGEAFI, són assessors financers. I avui els vull preguntar si aquest tipus de servei està només reservat a grans fortunes o també poden ajudar als que no comptem tant zeros al compte corrent. Farem un cafè amb la presidenta de la nova Associació de Concessionaris del Mercat Central de Tarragona. Vindrà l'expert en aplicacions mòbils del programa, el Moisès Castell, i ens colarem també a l'exposició Leyendas del Museu del Deporte, que a partir d'aquest dijous fa parada a Tarragona amb motiu dels Jocs Mediterranis. Avui en tindran un petit tastet previ. Recordin que esperem les seves propostes, les seves opinions al nostre compte de Twitter, @copetarragona, i també notes de veu o escrites, les preferim de veu, al WhatsApp del programa 672 65 35 34, 672 65 35 34. Serem en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre i sempre en directe a través del web o l'app de COPE. És molt fàcil, només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
La primera parada, com sempre, la fem a l'àrea de serveis dins l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Continuarà el temps molt estable avui. Cel clar, assolellat, amb unes temperatures que pujaran més. Hi haurà màximes de 28 graus a Tarragona, 31 a Reus, 34 a Tortosa, fins a 32 a Gandesa i 30 al Vendrell. El vent continuarà fluix i variable amb brises al litoral. Demà dijous continuarà el cel molt clar també, poc ennuvolat, i les temperatures pujaran més a l'interior, mentre que el litoral no variarà gaire. S'esperen mínimes de 20, doncs, a Tarragona, Reus, Tortosa i el Vendrell, i 18 graus a Gandesa. El vent continuarà suau, variable també amb brises al litoral.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Encara en trànsit, desgraciadament els hem d'explicar una nova mort en un accident a les nostres comarques. Ha estat aquest matí a la Nacional 420 a la Fatarella. Ha estat un xoc frontal entre un camió i un turisme. La víctima és el conductor del turisme, la passatgera que anava amb ell ha quedat ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital de Móra d'Ebre. Encara s'investiguen les causes exactes de l'accident. Els ho avançàvem ja aquest dimarts. L'Audiència de Tarragona ha reobert el cas de l'accident d'autobús de Freginals i demana un peritatge del sistema de frens de l'autobús. Accepta els recursos dels advocats de les víctimes i de Fiscalia contra l'arxiu del cas d'aquest accident on van morir 13 estudiants Erasmus quan tornaven de les falles de València. Demanen l'expedient sancionador que Treball va obrir contra el propietari del vehicle, iniciat per una falta d'informació i formació del conductor en riscos laborals i per deficiències també en la vigilància de la salut del treballador. Aquesta documentació es considera necessària per als magistrats per esclarir si el xofer estava cansat o fatigat. També reclama un nou peritatge del sistema de frens després que el mateix conductor declarés que es podria haver bloquejat una roda durant la frenada amb l'asfalt mullat. Escoltem Joaquim Fibla, és advocat d'un dels ocupants del turisme contra els quals va topar aquest autobús accidentat a Freginals.
Estava clar que una instrucció molt curta no es podia arribar al fons de l'assumpte. Estem parlant d'un accident amb 13 morts. En concret és un informe tècnic, l'ofici a Inspecció de Treball sobre les condicions laborals en què aquella nit va treballar el conductor de l'autobús sinistrat, i l'altra és la declaració lògica de causa complexa perquè tingui una instrucció amb més temps i que es pugui arribar a fer totes les diligències acordades. Hi ha molt que esbrinar sobre aquella nit, hi ha molt que preguntar-se dels motius de l'accident, i especialment és un tema molt dur a nivell personal que afecta moltes famílies i que l'única forma de donar, malgrat tot l'ocorregut, donar satisfacció a les ànsies d'aquestes famílies de poder arribar a saber què realment va passar és molt important.
L'Audiència declara la causa com a complexa i això els dona 18 mesos per continuar la investigació judicial. Hi ha més coses. La Vila Mediterrània de Tarragona 2018 està a PortAventura, ja ho saben, doncs ja ho té tot a punt per l'arribada de les primeres delegacions de participants a partir d'avui mateix. L'organització ha habilitat més d'un miler d'habitacions repartides en tres hotels del complex per allotjar els més de 3.600 atletes. A més, el centre de convencions s'ha transformat en un edifici de serveis. Hi haurà un gimnàs, un centre mèdic i de rehabilitació, un oratori multiconfessional, supermercat i àrees d'esbarjo i de descans pels atletes. Precisament l'atleta olímpic Jesús García Bragado serà aquests dies l'alcalde de la vila. És la figura encarregada de gestionar el dia a dia l'espai i també de fer de nexe entre l'organització i les delegacions internacionals. L'escoltem.
En la meva opinió i per la meva experiència, els esportistes van estar com mai han estat a una villa olímpica. Fins que arriba el dia de la competició, passa moltes hores d'esbarjo i, per tant, aquí doncs, estarà un lloc molt agradable. Els hotels estan magnífics i que tot estigui del seu gust per la competició. No pugui dir que no l'ha anat bé perquè no ha pogut dormir, perquè el llit no estava del seu gust, el menjar no era el correcte, etc. I, per tant, això, aquestes coses han d'estar preparades.
La vila estarà aquests dies blindada pels cossos policials també, sense clients aliens als jocs i aïllada dels visitants del parc temàtic. A partir de divendres, l'edifici del 112 de Reus es transformarà en el centre de coordinació dels jocs. Hi ha també un pla específic dedicat al nivell d'alerta terrorista, 4 sobre 5. El conseller d'Interior ha recordat també que durant els jocs es preveu utilitzar drons per controlar alguns recintes amb una elevada afluència, tot i que han evitat donar-ne més detalls. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha fet una crida també a la col·laboració ciutadana.
Recordem que estem amb alerta 4 sobre 5 de terrorisme. Està previst. Els cossos implicats i seccions implicades que van més en la línia més del pla antiterrorista que no pas d'un esdeveniment de joc normal i corrent. No? Això sí, jo el que també vull demanar és la col·laboració ciutadana. Per molt que tinguem preparat, si tenim una conducta cívica per part dels participants, dels espectadors, dels ciutadans, doncs la feina sempre és més fàcil.
El dispositiu principal de seguretat dels jocs que divendres s'activarà en aquesta fase de màxima alerta disposarà de 4.000 efectius policials i 1.400 vigilants privats. I seguim a voltes amb la presència del rei i dels presidents del govern i la Generalitat a la inauguració dels jocs el proper divendres. La CUP demana a Quim Torra que no assisteixi per ser un projecte, diu els jocs, replet d'opacitat, poca transparència i mala gestió, ho ha dit la diputada cupaire Natàlia Sánchez.
És un projecte que neix de forma fallida, està replet d'opacitat, de poca transparència, de mala gestió i que l'únic que s'ha aconseguit és augmentar el deute amb transaccions público-privades molt, molt opaques que s'han dut a terme. Per tant, li diríem al president de la Generalitat que no hi assisteixi i que no doni suport a aquest tipus de projectes especulatius.
A hores d'ara no hi ha confirmació per part de la Generalitat sobre l'assistència o no de Quim Torra. Per la seva banda, l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, creu que una possible xiulada al rei Felip VI durant la inauguració dels Jocs aquest divendres formaria part de la llibertat d'expressió i caldria entomar-la, diu, amb la màxima normalitat. Per la seva banda, el conseller d'Interior, Miquel Buch, diu que si les protestes es fan de manera adequada a la llei, es coordinaran com qualsevol altra manifestació i es vetllarà perquè no interfereixin en l'ús dels espais públics. Els escoltem tots dos.
Preparat per aquest xiulit no estàs mai, ni el rei ni ningú. si succeeix, doncs formarà part de la llibertat d'expressió, com sempre he dit. A mi aquí m'han xiulat i m'han demanat la dimissió, també alguns m'han aplaudit. Per tant, forma part de la llibertat d'expressió i ens l'hem de prendre amb la màxima normalitat possible, que és el que toca en una societat lliure i democràtica.
A mi no em pertoca dir qui s'ha de manifestar i qui no s'ha de manifestar. En tot cas, a mi, com a conseller interior, el que em pertoca és que si algú es vol manifestar i ho fa a dret a llei, adequat a llei, doncs el, com podem mirar de coordinar doncs, qualsevol manifestació amb el dia a dia normal i corrent que hi ha en una ciutat, en un espai públic. No?
Hem passat ja de 1:15. Avui sabem que fins a 67 persones de la demarcació de Tarragona han estat notificades que consten en un expedient judicial pels talls de trànsit que es van fer entre el 23 i el 25 de març a la demarcació. No s'ha citat encara ningú a declarar, però se'ls ha informat que el jutjat els investiga arran d'informes policials. Concretament parlen de l'informe de la Brigada d'Informació de la Policia Nacional, en què se'ls acusaria de presumptes delictes de coaccions, desordre públic o contra la seguretat del trànsit. Els implicats demanaran, diuen, l'arxiu del procés un cop es facin les diligències, en considerar que cap dels actes que es van fer en aquelles protestes constitueixen il·lícits penals. I canviem radicalment de qüestió. 2 de cada 3 graduats de la Rovira i Virgili treballen al cap de 3 mesos d'acabar els estudis. Ho diu l'enquesta d'inserció laboral de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari. Apunta també aquesta enquesta que 3 anys més tard, quan es pot començar a analitzar ja la qualitat de la inserció i la consolidació de la trajectòria professional, treballen el 86% dels graduats. Pràcticament el 80% diu també que utilitza els coneixements adquirits a la universitat al seu lloc de feina. En plan econòmic, Covestro estalviarà un 25% d'energia en la construcció de la nova planta de producció de clor de Tarragona. La companyia té previst invertir al voltant de 200 milions d'euros en aquesta nova planta de producció. El director general de Covestro Espanya és Andrea Firenze.
Por un aumento en la capacidad de producción de MDI y verticalizando la producción de una materia prima importante, seremos capaces de aumentar mucho la competitividad de esta planta de MDI en Tarragona, lo que apoyará la estrategia de crecimiento de Covestro en la materia prima o en los materiales que son los poliuretanos.
12:33, en successos, 3 detinguts a Amposta per saquejar establiments electrodomèstics pel mètode de l'encastament de vehicle. Els agents, en arribar al punt on havia saltat l'alarma, van trobar un cotxe amb el motor engegat davant la porta de l'establiment que s'havia utilitzat per encastar-lo i també diverses saques plenes d'objectes preparats per endur-se'ls. Almenys 2 persones encaputxades estaven a l'interior de l'establiment. Eren una banda organitzada, els han enxampat en un robatori a Amposta, però s'han produït robatoris similars també a Tortosa i Vinaròs.
Copi Tarragona.
Estàs informat.
I atenció a aquesta, hi ha 12 detinguts en una operació contra compradors d'imatges de pornografia infantil en un operatiu que s'ha fet a tot Espanya. La investigació partia de la informació que es va trobar al desmantellar una xarxa de pedòfils l'any 2015 a Tortosa. Recordaran els fets, es va acabar amb un grup criminal que explotava sexualment menors d'edat i en distribuïa el material. Després, l'avís va partir d'un centre de menors tutelats de la Generalitat a Tortosa. I hi ha més qüestions avui encara. La nova ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, diu que no ha trobat els informes que suposadament l'anterior govern del Partit Popular havia encarregat per determinar els riscos de desmantellar les instal·lacions del projecte Castor. Això sí, s'ha compromès a tenir respostes el més aviat possible davant la pregunta dels republicans al Senat. Escoltem el senador republicà, Miquel Aubà, i també a la nova ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera.
Bueno, yo a fecha de hoy no conozco esos informes, no los tengo, no los he encontrado, todavía no tengo constancia de a quién se han encargado ni en qué momento están, pero sí me parece que es una cuestión extraordinariamente importante porque además abre un abanico de preguntas que deben ser contestadas.
Porque nosotros pedíamos un calendario transparente para el desmantelamiento del Castor y que se constituya una comisión de seguimiento, ¿no? Inicien actuaciones a reclamar las responsabilidades.
Més qüestions. L'ONG SEO BirdLife ha denunciat a la Generalitat els moviments de sorra que s'estan fent al Delta de l'Ebre per restaurar la barra de Buda. La setmana passada les màquines van començar a treure sorra de la platja del Serrallo, Sant Jaume d'Enveja, i està previst transportar-ne 20.000 metres cúbics a la barra de Buda. L'ONG diu que l'actuació de competència estatal s'està fent en plena època de reproducció de diverses espècies protegides, com el corriol camanegre, el xatrac o la tortuga babaua, que estan nidificant i criant el Serrallo i l'eucaliptus, a més de ses zones integrades a la xarxa Natura 2000. SEO BirdLife diu que el trasllat de sorra no acabarà amb el problema de regressió del delta, causat en bona part per la falta de cabal del riu, i tampoc descarta que aquestes actuacions d'urgència puguin agreujar els problemes de la zona. Per això demanen al govern central que paralitzi els treballs immediatament. Tornem a la ciutat de Tarragona. S'ha recuperat ja un tram de les grades del Circ Romà. Els treballs han consistit en la restitució volumètrica de les grades en fusta i no han estat exempts de polèmica. S'ha recuperat aquest tram de circ en dues voltes, una de les quals és visible quan s'accedeix al monument a través d'una porta. L'objectiu de fer el monument més entenedor convertir aquest espai degradat en un lloc renovat ha estat el principal objectiu. Joan Menchón és arqueòleg municipal de Tarragona.
No estem treballant amb un circ, estem treballant amb un espai històric on fa 2.000 anys va haver un circ. Després va haver un circ que es va transformar en espai urbà habitat, a l'edat mitjana es va convertir en plaça, que encara ho tenim a la plaça de la Font, i ha tingut una transformació molt important al llarg dels segles, que això ens ha deixat doncs, bocins de tota aquesta evolució, tant en horitzontal i en vertical. No una reconstrucció, sinó restituir com seria la volumetria d'aquestes grades en un espai que després, en determinades ocasions, en determinats moments, se poden fer determinat tipus d'activitat, diguem-ne, cultural. Seria una miqueta, aquest és l'objectiu d'aquest llençol de fusta. Sempre l'havíem vist fins fa unes setmanes, era una estructura metàl·lica, això eren els fonaments d'aquesta estructura.
Per evitar que s'hi pugui accedir de manera lliure, cosa que temien els veïns, l'Ajuntament instal·larà una tanca per evitar que s'hi pugui saltar. També posaran càmeres de vigilància que haurien de servir per dissuadir possibles atacs vandàlics sobre les grades. Per atenció a part de la polèmica també, a banda de les queixes veïnals, l'Ajuntament ha hagut de sancionar l'empresa que ha fet els treballs a la plaça dels Sedassos pel retard de 10 mesos en l'obra. Estava previst que es fessin en 6 mesos. El consistori volia evitar denunciar el contracte perquè això hauria suposat paralitzar les obres. Per tant, els ha sancionat amb el que estipula la llei, 22 euros diaris per dia de retard. Escoltem la regidora de Patrimoni de Tarragona, Begoña Floria.
Fer una tanca més alta per evitar que la gent pugui saltar, això és una aportació veïnal de dissabte passat i, per tant, la incorporarem en aquests mesos d'estiu com a millora i també es posaran càmeres de videovigilància de seguretat en l'àmbit del recinte, que ja avanço perquè és una pregunta que em fa la gent, no afecta el carrer i per tant no es necessiten tots els permisos aquells tan llargs que quan afecta via pública es demana, sinó que el que afecta és la visió del recinte.
Els treballs han costat 194.000 euros. El model de gestió inclou la visita programada de grups i s'espera que en un futur es pugui integrar al circuit visitable del conjunt del circ. Un apunt en plana cultural. Ha mort l'escriptor i filòleg tortosí Manuel Pérez Bonfill. Ha mort als 91 anys, era fill predilecte de Tortosa i creu de Sant Jordi. Va impartir llengua i literatura a la ciutat durant més de 40 anys. Acabem la repassada de l'actualitat fent una ullada a les portades dels diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu: Tarragona ja registra más muertes que nacimientos. Al Reus Digital destaquen aquesta hora que els segons pressupostos participatius fomentaran el debat previ per facilitar la presentació de propostes ciutadanes. Al del Camp.cat destaquen la vila dels Jocs Mediterranis a punt per rebre els atletes. I al Tarragona 21 diuen que Tarragona espera el vaixell ensenya Joan Carles I el 29 de juny i durant 3 dies en el tram final dels Jocs. Finalment, avui en portada al diari Més, Covestro invertirà 200 milions d'euros en la nova planta de producció de clor. Vint minuts per arribar a la una, un minut i mig de publicitat i continuem.
Este verano, súbete a la ola del Festival de los Descuentos del Corte Inglés.
Ahora tienes el 40% de descuento en una gran selección de aguas de Colonia, Escapad Tropical de Rochas, aguas de Lancôme, fragancia de verano de Calvin Klein y muchas más. Hasta el 28 de junio, te esperamos.
Prepárate para un verano perfecto con el Festival de los Descuentos del Corte Inglés.
Mejorar tus notas, ir a la universidad, aprobar una oposición, puedes conseguir lo que te propongas. Aprovecha este verano para hacer el curso Pascal de técnicas de estudio para estudiantes y opositores. Entra en institutopascal.com.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vinga, seguim amb més coses al programa. Amb els convidats d'avui parlarem d'assessorament financer. Volem aclarir alguns temes, com funciona, per exemple, un assessor financer, com treballen, si és una cosa reservada només per aquells amb comptes corrents molt avoltats, per exemple. Doncs en parlem avui amb l'Alexandre García Pinar. Ell és director d'inversions i responsable d'AG Family Office EAFI de Tarragona. Alexandre, què tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
I també ens acompanya Anna Herrero, que és assessora d'AG Family Office EAFI de Tarragona. Què tal, Anna?
Hola, buenos días.
Buenos días, muchas gracias a los dos. Voy a empezar por ir a la raíz un poco del tema, porque si entran en la web de AG Family Office, www.agafi.com, dirán asesores financieros independientes. ¿Esto qué significa, para empezar?
Significa que bueno, tenemos un modelo de negocio específico. Hemos querido crear una alternativa al modelo bancario tradicional. Llevamos 5 años ya y bueno, la idea es un poco partir de una libre elección de posibles inversiones y sobre todo una libertad en la capacidad de distribuirlas o invertir ese dinero, ¿no? Uh-huh.
Es que los tengo aquí nerviosos, pero si saben, más nerviosa estoy yo, que soy muy de letras y me cuestan estos temas. No, a mí me parece interesante esto, por ejemplo, que no estáis vinculados a ninguna entidad financiera, ¿no? Eso es importante. Exacto. Que quede claro.
Sí, al final, como bien dices, la gran diferencia es la independencia, ¿no? Yo sé que esa palabra la utiliza ahora muchísimas gestoras y entidades, pero bueno, al final el hecho de que exista nuestra figura pues garantiza al cliente que realmente sí somos independientes, trabajamos exclusivamente para ellos y la gran diferencia con las entidades bancarias al final es que, bueno, cualquier entidad está sesgada a colocar su producto, ¿no? Esa es la gran diferencia con nosotros. Uh-huh, podemos claro. Escoger entre todo el mundo de inversiones que existe.
Claro, porque ahora, para que nos hagamos una idea, nos decías que hace 5 años, ¿no, Alexandre, que estáis en marcha?
Sí, hace 5 años, hace 5 años empezamos a gestionar 2 patrimonios de una forma privada, de las 2 familias fundadoras, y luego vimos que había un nicho de mercado muy claro en el sentido de que nadie tenía un asesoramiento libre de conflictos de interés, neutro, y que todo estaba un poco sesgado. Entonces lo que decidimos fue ir a la Comisión Nacional de Mercado de Valores y registrarnos como asesores financieros independientes. Es una figura que salió a partir de 2008, en la que a día de hoy hay 170 entidades como las nuestras en el territorio español. Uh-huh. Y 10 de esas entidades son verdaderamente independientes. Uh-huh. ¿Vale?
Creo que en Tarragona sois los únicos, ¿no?, dentro de este registro.
En toda la provincia somos los únicos. Uh-huh. Los únicos asesores independientes a los que pueda acceder un cliente o un inversor que tenga una necesidad o que busque una ayuda de alguien que pueda dar una opinión verdaderamente o una segunda opinión, una opinión neutra.
Uh-huh. Os quiero preguntar directamente, lo he dicho en la entrada, ¿esto está reservado solo a gente que tenga pues eso, una gran riqueza, por ejemplo, o cualquier pequeño ahorrador puede, digamos, beneficiarse del servicio que vosotros ofrecéis?
Bueno, pues sí, actualmente sí, cualquier tipo de ahorrador puede acceder a nuestro servicio. Sí que es verdad que cuando empezamos estaba más enfocado a grandes patrimonios, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vimos una necesidad en la provincia, tanto Tarragona como otras ciudades, y bueno, desde julio del año pasado tenemos un nuevo servicio que se enfoca para todo tipo de patrimonios, ¿no? Lo que comentaba hasta el principio, para cuentas corrientes abultadas,
claro,
y menos abultadas también.
Claro, es que yo se lo comentaba a ellos ahora antes de entrar, si hay gente que tiene pues pequeños ahorros, ¿no? Que es lo más habitual, ¿no?
Sí.
Dirá, no, es que esto no es para mí, y no es así, ¿no? Porque
no.
De hecho yo creo que nos podéis ayudar a sacarle un mejor rendimiento.
Exacto.
Esa es la idea, ¿no?
Sí, esa es la idea. Al final, bueno, vimos, como te decía, una necesidad, ¿no? Venía mucha gente con, bueno, todo tipo de patrimonios o de ahorros. Cada vez la gente se preocupa más por su dinero, ¿de acuerdo? No es solamente los grandes patrimonios que se preocupan por sacar rentabilidad o, bueno, por invertir en los mejores, ¿no? Al final, bueno, hasta el pequeño ahorrador se preocupa por eso y bueno, sacamos este nuevo servicio para que pudiésemos... invertir de la misma forma que los grandes patrimonios.
Exacto. Has comentado, Alexandre, que era además a partir de 2008, ¿no? Pues la época más complicada, digamos, también de la crisis. No sé si habéis notado de un tiempo a esta parte que nos hemos relajado un poco, es decir, esa contención un poco que había, el que tenía unos ahorros los guardaba, ¿no? Y le daba como miedo igual hacer algo con esos ahorros. Ahora la cosa se ha relajado más.
Sí, bueno, al final, si te fijas... se enfoca, digamos que la mayoría de gente lo enfoca de una forma diferente, ¿no? O sea, siempre se dice, ¿no? Lo que pretende siempre es vender arriba y comprar abajo, ¿no?
Claro.
Normalmente la gente lo que suele hacer es todo lo contrario. Es decir, comprar arriba y vender abajo, ¿no? Por eso el hecho de que a lo mejor incluso en los años de 2008 o la crisis europea de 2011, 2012, la gente tendría que haber invertido. Y ahora cuando todo está bien y realmente cuando lleva tantos años subiendo, ¿no? Que es uno de los mercados alcistas en otras regiones mundiales más largos de la historia, pues es cuando la gente dice, hostia, está la cosa tranquila, me gustaría empezar a invertir, ¿no? Es un poco curioso, ¿no? Pero...
A mí me gustaría que nos hicieseis un poco la foto, digamos, de cómo funcionáis. Es decir, yo llamo a vuestra puerta, ¿eh? Y digo, mira, tengo unos ahorros. Esto, Ana, te está tocando, ¿eh? La gente no lo ve, pero le está tocando. Tengo unos ahorros y no sé qué hacer con ellos. Desconozco, ¿no? Muchas veces supongo que desconocemos las posibilidades que tenemos, me da miedo el riesgo, etcétera. O sea, ¿qué hacemos? Yo llego y te digo, mira, vamos a poner una cifra. 10.000 euros, uh-huh. Que quiero que me den un poquito más, quiero invertir. ¿Qué me aconsejarías? ¿Me harías primero una radiografía de mis finanzas y de todo, supongo, ¿no?
Sí, sí. Al final es, conocer al cliente, sobre todo, saber las necesidades que tiene, saber lo más importante, si ese dinero lo puede invertir. Es muy habitual ver hoy en día que, bueno, la gente cada vez accede más a fondos de inversión porque otro tipo de inversiones, hoy en día no dan nada.
Yeah.
Entonces, es muy importante saber qué parte de ese dinero puedes invertir y qué parte no puedes invertir. Y a raíz de eso, pues bueno, entonces buscaríamos al final la mejor inversión que se adaptase a tu perfil y a tus necesidades y objetivos sobre todo. Si hay mucha gente, o sea, no es necesario, también que quede claro, ¿no? No es necesario tener liquidez para acceder a nuestro servicio. Hay mucha gente que ya tiene una cartera de inversión en su entidad. No hay ningún problema. Le echamos un vistazo y al final eso se puede redistribuir y bueno, cambiar. Al final nosotros lo único que hacemos es asesorar. No somos una entidad bancaria, no gestionamos el dinero, es decir, no movemos el dinero a nombre del cliente,
vale,
sino que ofrecemos un asesoramiento. Por tanto, al final se puede asesorar tanto una parte líquida como una cartera que ya esté creada en el banco.
Uh-huh. También supongo que hay gente que llega con la idea de que invertir en determinados productos que suponen mucho riesgo. Supongo que hay productos que tienen un riesgo y productos que no tienen o no tienen tanto, ¿no? O sea, que esto cada uno también, porque hay gente que dice, no, yo es que algo que suponga mucho riesgo no me atrevo, porque no me puedo permitir igual, ¿no?, perder esa cantidad. Supongo que hay de todo.
Sí, sí, por supuesto. Al final hay productos para cualquier tipo de inversor y bueno, lo más importante es clasificar a ese inversor, es lo que te decía al principio. Clasificarlo, saber qué puede invertir y dónde puede invertir. Y sobre todo que el inversor sepa a la hora de invertir no solo lo que se puede ganar, sino lo que puede perder.
Eso es importante, sí. ¿Eh? También supongo que tenéis que a veces decir que no, mira, esta idea que tenías...
Sí, sí, ¿no? Sí, y lo más habitual cuando uno accede a cualquier entidad, ¿no? Ya sea, bueno, entidad bancaria o cualquier otro tipo de entidad de inversión, lo más habitual es que, la persona que te aconseja, ¿no? En ese momento es que te diga, bueno, pues mira, este producto ha dado esta rentabilidad, tal, lo que pasa es que muchas veces lo que nos explica es qué puedes llegar a perder con ese fondo de inversión, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante, porque cuando vienen mal dadas, la gente tiene que saber lo que está dispuesta a ver en una pérdida latente, ¿no? Uh-huh. No solamente lo que se puede ganar.
Claro. Venimos con un poco de miedo, de no me fío, ¿no? A veces cuando te ofrecen un producto, ¿no? Cualquier entidad bancaria, ¿eh? Tenemos un poco de miedo, lo cogemos ya con pinzas viendo un poco lo que ha pasado en los últimos años.
Bueno, es normal. Al final, lo que comenzamos hablando del modelo de negocio hace que bueno, que muchas veces la gente no sabe que tiene mucho campo o mucho universo donde elegir. Es decir, fondos de inversión, que ahora es el producto estrella, pues la gente no se da cuenta que no solamente están los que están en la oficina que está a pie de calle o debajo de su casa. Al final, fondos de inversión hay más de 30 y pico mil. Ese hecho hace que se puedan imaginar que hay de buenos, medianos, muy malos, muy buenos, ¿no? Entonces, claro, al final, la capacidad de poder elegir ese gestor o ese fondo de inversión de una forma libre, sencillamente por su calidad o por su track record o por sus costes, hace que garantice muchísimo más el poder de generar ciertos rendimientos en el futuro o poder diversificar o poder estar bien invertido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se fía, no se fía porque, bueno, siempre el modelo bancario tradicionalmente se ha basado más bien en una estandarización, una comercialización de producto, que al final es lo que les da más margen. El trabajo, sí, de asesoramiento es un trabajo que requiere muchísimo más trabajo. Al final, no sencillamente es todo el mundo que entra por la puerta con 10.000 euros o con 100.000 euros, se coloca las cuatro cosas que tengo primero por delante. Al final, muchas veces el dinero no tiene por qué invertirse todo de golpe. Al final, a lo mejor el producto que tienes no es el más adecuado para la persona que entra por la puerta, o sencillamente hay otros productos que podrían ser mejores para esa persona, ¿no? Al final, el fondo de inversión, la gente se cree que es un simple nombre o un simple papelito, pero el fondo de inversión es una persona que está detrás, que decide qué hacer con ese dinero y toma decisiones, tanto cuantitativas como cualitativas. Entonces, claro, al final, siempre digo lo mismo, todo el mundo se pelea por el mismo pastel. Entonces, claro, al final es muy importante tener la capacidad para poder elegir libremente, no sencillamente porque se llama de color azul o se llama de color rojo.
Claro, sí, sí. Yo creo que una parte importante, que es lo que quería también dar a entender hoy, ¿no? Que el tema de que seáis vosotros independientes, ¿no? Nos puede dar esa seguridad de que miráis un poco en todo el mercado, que es lo que mejor, o sea, no vendéis nada propio, para entender, ¿no? Para decirlo así llanamente, y sobre todo el tema de que es un trabajo muy personalizado el que hacéis, ¿no? O sea, que eso, si hay que decir que no, de pues igual ahora no sé, este no es el momento, espérate un poco, ¿no? Eso creo que debe dar tranquilidad a los posibles inversores.
Sí, nuestro modelo nos da esa libertad. Al final, el hecho de que nos pagues unos honorarios y que el coste no esté implícito en un producto o en una forma de trabajar o una comercialización de ciertos instrumentos financieros, te garantiza que el que tienes delante, que es tu asesor, va a poder elegir libremente entre todo el universo, ya sea productos que están en la entidad A o productos que están en la entidad B o productos que están en la entidad C en Luxemburgo. Y al final, esa libertad, hoy en día la tecnología nos ha abierto muchos campos y nos ha abierto la capacidad de poder invertir a un nivel global en todos los mercados. Entonces, claro, no nos tenemos que centrar solamente en lo que conocemos o la oficina que tenemos delante de casa. Al final, eso no tiene por qué ser la mejor opción.
Claro. Sí. No, iba a decir, y a veces lo que comentabas antes, ¿no? Por ese miedo, entre comillas, de decir tengo poco importe para acceder a eso, eso hoy en día, se ha esfumado, ya no es así.
Pues mira, me alegro de oírlo. No, y un tema yo creo muy importante que supongo que también os encargáis de eso es de que la persona que pone ahí su dinero, que invierte su dinero, que entienda perfectamente el producto, ¿no? Porque muchas veces hemos escuchado historias de, no, yo es que claro, no sabía en qué estaba invirtiendo, ¿no? Eso es importante recalcarlo, que entendamos bien dónde estamos poniendo nuestros ahorros.
Eso es un gran dilema, ¿Por qué? Porque requiere mucho tiempo y mucho trabajo educativo. O sea, al final, el hecho de que tú seas carnicero y tengas dos carnicerías, o seas ingeniero químico y trabajes en una nuclear, o no significa que tengas que tener conocimientos financieros.
Claro que no.
Entonces, claro, al final, hoy en día, con los tipos de interés a cero y los depósitos dando nada, entonces todo el mundo se ha tenido que mover hacia la curva de más riesgo. Es decir, todo el mundo ha tenido que asumir más riesgo todos estos últimos años. precisamente cuando el mercado ha estado subiendo, ¿no? Entonces, quieras o no, la gente no está acostumbrada, mucha gente no está acostumbrada al riesgo que ha asumido. Es decir, siempre ha habido, desde que están los tipos de interés a cero o negativo, la gente ha asumido más riesgo, pero siempre el mercado ha subido. O más o menos ha tirado para arriba de una forma fluctuando, pero más o menos la tendencia central ha sido para arriba. Claro, en el momento que vengan mal dadas, o en el momento que el mercado corrija, que sería algo normal, o sea, históricamente el mercado siempre ha sido muy volátil, pues claro, a lo mejor esa gente no tiene ese nivel de convicción adecuado para poder mantener esas inversiones. Y al final siempre se ha dicho, ¿no?, que el inversor de largo plazo no gana por lo bien que invierte, sino gana por el efecto de interés compuesto. Al final, ¿qué es lo que te va a generar más de la mitad de la rentabilidad al cabo de 10, 15, 20 años? Uh-huh. Y para eso se requiere que que permanezcas en las inversiones.
Claro. Pues como para todo en esta vida, es mejor acudir a los expertos, en este caso y yo, o me quedo con vuestros datos, porque si algún día hay alguna noticia que implique explicar algún producto de estos, os llamo a la puerta del experto para que nos ayudéis a entenderlo. Vamos a dar la dirección. Estáis en Rambla Nova 2, primero, segunda de Tarragona. Uh-huh. Repetimos la web www.ageafi.com. Pues oye, si alguien no quiere plantearos alguna duda, porque evidentemente aquí no podíamos centrarnos en temas muy concretos, que cada caso es un mundo, ¿verdad, Ana? Tú lo sabes bien.
Sí, sí, sí.
Que te dedicas a asesorar a cada persona que llega a vuestra casa. Pues ya saben, AG Family Office, AFI de Tarragona. Gracias, Alexandre. Gracias, Ana. Volved cuando queráis.
Muchas gracias.
Un placer.
Muchas gracias.
¿Necesitas gafas nuevas, lentes de contacto? Free and Glasses. En Free and Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Free and Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Free and Glasses, Centro Comercial El Payol, local 9, Reus.
Ets una persona emprenedora? Tens una idea de negoci? La Diputació de Tarragona convoca els Premis Empren 2018. 35.000 euros per a 15 projectes empresarials. Presenta el teu fins al 29 de juny. Més info a www.dipta.cat. Aquí, Diputació.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada de l'agenda avui a Tarragona, l'aula magna del Campus Catalunya. A les 7 de la tarda s'estrena el documental El Periple, la vella llum d'Europa. Està dirigit per Mario Pons Múria i narra la història de tres exilis, el del poble sirià, el del poble català i l'interior dels bloquejos de l'individu a l'Europa del segle XXI. Durant la projecció també actuaran Los Sirgadors, els responsables de la banda sonora original d'aquest documental. A les 7 de la tarda, l'aula magna del Campus Catalunya. Següent parada a la Biblioteca Pública de Tarragona, a les 7 de la tarda, projecció de la pel·lícula d'animació escrita i dirigida per Hayao Miyazaki. Es va estrenar l'any 97, entrada lliure, a les 7 a la biblioteca. També a les 7 al Col·legi de Metges de Tarragona, conferència del doctor Francesc Ballonrat sobre la sardana. Saltem a Reus a les 4 de la tarda al Casal Cívic, passejant a Miss Daisy, projecció de la pel·lícula australiana dins el cineclub. I una altra projecció al centre de lectura a 8:15 del vespre, La vella Martha. Serà dins el cicle dedicat al cinema amb tocs gastronòmics. Entrada lliure a 8:15 al centre de lectura de Reus. I l'última parada també a Reus, a les 9 del vespre, tornen els concerts al terrat del carrer del Vent, de la mà de l'Escola i Conservatori de Música i a l'Escola d'Art i Disseny. A les 9 avui, duo Marta i Misaki, música de cambra i un escenari únic, el terrat de l'Escola d'Art i Disseny, al carrer del Vent número 6. Les invitacions es poden recollir al Palau Bofarull, al carrer Llobera 15.
Y
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Menys d'un minut i arribem ja al punt de la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE, però no se'n vagin massa lluny perquè després de la una i fins les dues tenim encara moltes històries per explicar i moltes veus per escoltar. Vindrà el Moisès Castella amb aplicacions. Parlarem amb la nova presidenta de l'Associació de Concessionaris del Mercat Central de Tarragona i també farem un tastet de l'exposició Leyendas del Museu del Deporte que comença demà a Tarragona. Però abans de que comenci, vostès, els oients de COPE Tarragona, hi entraran. Així que no se'n vagin.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Bruselas convoca una cumbre extraordinaria el domingo para tratar la crisis migratoria. Es una reunión de urgencia que será el estreno de Pedro Sánchez en la Unión Europea. Última hora, José Luis Concejero.
Una cumbre extraordinaria que pone de manifiesto la crisis que atraviesa la Unión Europea en materia de migración. Una crisis cuyo máximo exponente ha sido la imagen del barco Aquarius la semana pasada. El presidente de la Comisión Europea ha invitado este domingo a los líderes de varios países, entre ellos Alemania, Italia, Francia y España. Por lo tanto, estaríamos ante el debut de Pedro Sánchez en Bruselas. Un encuentro que se convoca apenas una semana antes de la cumbre del mes de junio con la presencia de los 28 jefes de gobierno de la Unión Europea.
Y Ana Pastor también renuncia a presentar candidatura para liderar el PP, como ha hecho minutos antes el exministro Íñigo de la Serna. Mientras, los siete candidatos a liderar el partido están entregando sus avales antes de que en una hora se cierre el plazo. En la sede del PP está María Daván.
Por esta sede han pasado ya el último en presentarse, Leo Cabanes, un concejal valenciano, así como el exministro Margallo y el portavoz de Relaciones Exteriores, José Ramón García Hernández, que se postulaba como el candidato de la militancia.
Y soy Joserra, porque soy el candidato de los afiliados. Yo soy Joserra. Yo soy Joserra, el que viene a renovar, a recuperar y a reunir. Yo no me voy a integrar en ninguna candidatura.
En breve vendrán hasta aquí Pablo Casado, Soraya Sáenz de Santa María y María Dolores de Cospedal para registrar también de manera oficial sus avales.
Y te cuento también que el acuerdo salarial está a punto de cerrarse. Joaquín Mizmanos.
Está hecho, ha habido reunión esta mañana, cuatro al más alto nivel con los líderes de patronal y sindicatos y según ha sabido COPE han dejado el acuerdo prácticamente cerrado. El lunes por la tarde habrá otro encuentro, el definitivo nos cuentan, para perfilar ya la redacción, los últimos detalles. La subida salarial se mantiene, 2% fijo más un 1% variable en función de la productividad, incremento del sueldo mínimo en convenio. La patronal ha arrancado lo que pedía en materia de lucha contra el absentismo.
Y hay más noticias en este miércoles 20 de junio que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
La Guardia Civil de Guadalajara ha detenido al conductor de una ambulancia del municipio de Sacedón por dar positivo en un control de alcoholemia. Superaba en 8 veces el límite permitido. Acababa de realizar un traslado sanitario a la localidad vecina de Chillarón del Rey. En Castellón ha muerto un niño de 11 años rescatado el pasado domingo en el embalse de Chichar. En ese momento, el pequeño fue encontrado flotando y los servicios de emergencia consiguieron reanimarle. Su estado era muy grave y finalmente ha fallecido en las últimas horas en el hospital de Castellón. Y en Madrid, la Policía Nacional ha detenido en Leganés por grabar a un hombre por grabar con su teléfono móvil a más de 100 mujeres en probadores de varias tiendas de ropa. Muchas son menores de edad.
Con la fuerza de ADC.
COPE. Estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos traéis una propuesta como poco sorprendente.
Yo te hago una pregunta.
A ver.
¿Puede un sacerdote que está en peligro llevar un arma para defenderse? Bueno, pues no es retórica. Se plantea estos días en Filipinas después de los asesinatos de 3 sacerdotes en los últimos 6 meses. Son ataques relacionados con el clima de violencia que vive ese país debido a la guerra sucia contra el crimen organizado que ha encontrado en la iglesia una firme oposición. También están en el punto de mira sacerdotes que defienden los derechos de comunidades indígenas frente a intereses de terratenientes o grandes corporaciones. Por todo ello, algunos han comenzado a portar armas, pero el presidente de la Conferencia Episcopal ha dicho que forma parte del ministerio sacerdotal afrontar el peligro e incluso la muerte, si Dios quiere. Es un debate que nos hace pensar y que vamos a desarrollar al comienzo del Espejo dentro de un ratito.
Interesante, sin duda. Estaremos muy atentos, como siempre, en media hora en el Espejo. Gracias, José Luis.
Gracias, hasta luego.
Y en los deportes, segundo partido de España en el Mundial. José Luis Corrochano.
España, Irán, a las 8 de la tarde en Kazán. Irán viene de ganar a Marruecos y nosotros de empatar con Portugal. Noticias de este partido, enviado especial ya en Kazán, Miguel Ángel Díaz.
Los internacionales han recibido esta mañana la visita del ministro de Cultura, Joao Guirao, y del embajador español aquí en Rusia. En lo deportivo, ayer a puerta cerrada, Fernando Hierro ensayó con Carvajal y con Lucas Vázquez, que serían las dos principales novedades en el once inicial. España jugaría con David De Gea en portería, Carvajal, Piqué, que cumple 100 partidos, Sergio Ramos y Jordi Alba en la defensa, Busquets, Silva e Iniesta en el centro del campo, Lucas Vázquez, Isco y Diego Costa en la delantera. Va a pitar el partido el colegiado uruguayo Cuña. Si amonestara a Busquets, se perdería el tercer partido contra Marruecos. Hay invasión de iraníes en las calles de Kazán. Cerca de 15.000 van a presenciar el encuentro. Tan solo 1.000 españoles en las gradas del Kazán Arena.
Y desde las 2 de la tarde se va a disputar el Portugal-Marruecos. Portugal tiene un punto, Marruecos cero. Son los otros dos equipos del grupo de España. Y a las 5 de la tarde se juega el partido Uruguay-Arabia Saudí. Noticia del mercado de fichajes en España. El jugador del Betis, Fabián, como viene contando la cadena COPE, está ya en Nápoles para cerrar un acuerdo con el club italiano.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Los días de la red de Opel te ofrecen este espacio.
Hoy es un día especial. Te levantas, vas a trabajar o a estudiar y el día pasa con ese cosquilleo de saber qué hará España por la noche en el fútbol. Bueno, controla los nervios porque a priori es fácil, ¿eh? El rival es Irán, con algunos jugadores semiprofesionales, y sobra decir que es súper favorita la selección española. Se trata de confirmar las buenas sensaciones el día de Portugal y, si es posible, estrenar ya esta noche el casillero de victorias. ¡Suerte a la selección!
Y ahí están. Ya salta al terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría. Un grupo dispuesto a dar el máximo para hacernos sentir toda la emoción en nuestros asientos.
Celebra la llegada de la selección Opel y llévate el tuyo desde 8.800 euros. Aprovecha ahora los días de la red y descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelén S.A.U. hasta fin de mes. Consulta condiciones en opel.es.
Está ahora con nosotros en Moscú, Juanma Castaño. Hola, Juanma, buenos días.
Hola, muchas preguntas. Muchos periodistas, fotógrafos y cámaras aguardan ya en Krasnodar una rueda de prensa que, por supuesto, van a seguir los oyentes de la cadena COPE.
He comparecido aquí para comunicaros que nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional. Vamos a tocar lo menos posible.
¿Qué está pasando?
Este lío impresionante, innecesario, gratuito, inoportuno.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Si piensas que es un buen momento para revisar lo que pagas por tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días y unas ofertas increíbles.
Tienes el papel higiénico Scottex en distintas variedades y formatos con un 70% de descuento en la segunda unidad. Si te llevas dos, la segunda te sale a 3 euros.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Este sábado no las verás venir. Porque esta vez sus golpes volarán tres veces más rápido.
¿Quién eres tú?
Especial Jackie Chan.
Sea quien sea, me gusta cómo juega.
El sábado en 13.
El seguro de hogar más que perfecto. Además de las mejores coberturas, tiene un precio imbatible. Es como encontrar ese bañador que te encanta, que esté rebajado y que además te siente como un guante. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es. El seguro más que perfecto está en Verti.es.
93.5 FM. COPE Tarragona.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Passem pràcticament 9 minuts de la una. Nosaltres seguim en directe aquí al migdia Cope Tarragona. Des d'ara i fins les dues hi ha moltes històries per explicar, així que no marxin. En 30 segons ens hi posem.
Migdia a Cope, Cope Tarragona Reus 93.5 i Cope Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Matoga le ofrece un gran surtido de moquetas y pasilleros, las mejores colecciones de papeles pintados, de todas las tendencias y precios. Matoga pone a su alcance todos los medios para decorar su hogar. Personalice su casa en Matoga. Estamos a su servicio en Tarragona, Reus, Campclà, Cambrils y Vilaseca.
También en www.matoga.es, ahora en Matoga Tarragona Parking para nuestros clientes.
Vinga, poc més d'un any després de la inauguració del Mercat Central de Tarragona, l'Associació de Venedors ha donat pas a l'Agrupació de Concessionaris del Mercat Central. Traspàs de carteres, també, si ho podem dir així, nova presidenta, la Montse Bertran, que la tenim avui a l'altra banda del telèfon. Montse, què tal? Bon dia i gràcies.
Hola, bon dia, què tal? Com estem?
Molt bé. Escolta, explica'ns, no fa gaire que estàs en aquest nou càrrec, deia jo traspàs de carteres, ara que està, no? Està d'actualitat això de traspassar carteres. Com ha anat tot plegat i per què aquest canvi de l'Associació de venedors a la de concessionaris?
Doncs bé, bueno, l'associació ja ve de la Carpa Antiga i amb la Maria Virgili com a presidenta, i ha sigut un traspàs, o ha sigut un temps una miqueta dur, perquè tot els... quan hi ha canvis hi ha incertidumbres, clar, hi ha problemes, i aquesta noia doncs, bueno, va patir un canvi molt bèstia en el mercat de l'antic mercat, el nou mercat. I això ha sigut per tots els concessionaris, concessions noves i problemes greus per tothom. Llavors, ella, quan va arribar aquí, portava uns quants mesos, m'ho va oferir, va dir, vinga, va, què et sembla si anem canviant i ja ho agafem com a hàbit. Yeah. I fem que tots, doncs, cada 4 anys o així, doncs, que agafem i fem el canvi de dorsal, no? Podríem dir, perquè això és, clar, com una cursa de fons. I així és el que vam plantejar, i van dir, bueno, doncs entro jo ara com a primera persona i després doncs, anirem fent el canvi cada 4 anys, uh-huh, o així, i que tothom tingui la possibilitat d'estar al davant de l'agrupació perquè sàpiga la feina que comporta i els problemes que porta.
Clar, tu ho has dit, no? La Maria, en aquest cas, portava el capdavant de l'associació molt temps, en una època que no ha estat gens fàcil per ningú, no? Suposo, en aquest cas, per cap dels actors implicats, perquè els problemes a la Carpa, tot el trasllat, no? Ha sigut una època convulsa. Esteu ja assentats ara? Ha passat ja més d'un any?
Sí, a la volta de l'any ja podem fer recapitulació, pensem en mirar enrere, i sí, la veritat que estem en un lloc privilegiat, estem en un mercat, la veritat que per mi és el millor de Catalunya i podríem dir que de la resta de l'Estat, i la veritat que estem molt contents, les ventes han millorat, podríem arribar a dir doblat,
sí?
I sí que també hem doblat l'horari, clar, és evident, però bueno, la veritat que estem molt contents i l'experiència ha sigut molt, 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 molt positiva.
Mm-hmm. Ara algú pot ser que, clar, no et posi cara, però si han anat a comprar al mercat i han anat a la parada de Carns Bertran, a la Montse la tenen vista segur, perquè també la teva història està molt lligada, no?, a la història del mercat de Tarragona.
Bueno, soc com una calcamonia ja, no? Hi ha gent que té més, la calcamonia és més vella que jo, però bueno, jo porto 30 anys ja al mercat. Vaig començar amb 17 anys i, bueno, ja en tinc 50. Mm-hmm. Ja en portem uns quants.
Uns quants, no? Sí, escolta'm, Montse, una de les novetats d'aquest canvi que heu fet, no?, és que s'inclou a tots els paradistes i, en aquest cas, també al nou actor que tenim des de que va obrir, no?, que és aquesta gran superfície.
Parles de Mercadona?
Sí.
Sí, bueno, va ser una possibilitat que es va deixar oberta al millor postor. Això ha sigut una obra que ha costat molts diners, tant per nosaltres com la persona que tenia les portes obertes per entrar ajudant aquest complex, i va ser ell, va ser el que va apostar, el que va deixar més diners. I la veritat, nosaltres, jo vinc de família de comerciants, i el meu pare, que va ser el primer president de l'associació del mercat, m'va dir que al costat sempre posa't una competència que vengui i que sigui bona, perquè no serà mai competència, sinó serà una simbiosi.
Clar.
I això és el que, bueno, jo, per mi en cap moment ha sigut un problema, al revés, benvingut sigui, perquè aporta molta gent i molt flux de personal, que tant baixen, pugen, es belluguen, i això és el que a nosaltres ens interessa.
Clar, sí, per això et preguntava, no?, que el fet de que també aquest supermercat formi part de la nova associació, d'aquesta agrupació de concessionaris, suposo que és important perquè al final es treballa per benefici de tots.
Sí, perquè a més tenen un rol i tenen una manera de fer, el noi que representa, en aquest cas el Mercadona, que el tenim assentat a la Junta perquè va i deixar un espai perquè algú se sentés, jo volia que se sentés un peixeter, que tenim sempre problemes amb els peixeters, no volen mai una representació, no volen, no sé, són una miqueta especials. Jo vaig deixar una cadira buida per a la Junta perquè se sentés un peixeter, a la vista la vaig oferir a tothom, com que no es va aixecar, el xiquet molt prudentment després va dir, si no se senta ningú, me sento jo. I doncs benvingut, xiquis. Mm-hmm. I així va anar la cosa.
Mm-hmm. Escolta, Montse, sé que teniu molta feina i moltes ganes de fer coses. Algun objectiu així més immediat?
Doncs sí, bueno, tenim molts objectius, molt, perquè som una Junta nova, totalment nova i molt dinàmica. La olla bull moltíssim, tenim un munt de propostes, d'idees, però tot està a la fase 1. La fase 1, que és la fase de parlar-ho, de votar-ho, de justificar-ho, i després de presentar-ho, perquè sempre hem d'anar a agafar des de la mà d'Espimsa, que és el que, bueno, estem sota un paraigües municipal.
Clar.
I clar, tot s'ha de consensuar i s'ha de parlar. I com que encara no som una agrupació com a tal, perquè no tenim encara els estatuts aprovats per la Generalitat, i no tenim encara el NIF per començar a caminar. Uh-huh. Nosaltres anem fent tot i ho anem guardant, anem fent feina, per quan ens donguin el pistoletazo de salida, sortirem corrents.
Molt bé. L'altre dia veiem dades, donaven dades, no?, d'aquest estudi que s'ha fet, de quantes persones passen, no?, amb l'obertura del mercat, també per veure la zona del voltant, no?, si s'ha revifat. Al mercat em dius que molt bé, que heu doblat pràcticament vendes. Veieu vosaltres també que els comerços del voltant s'hi han posat més de cara, estan més disposats també, no?, a fer que aquesta zona prengui molta més vida?
Bueno, suposo que com tot, bueno, ara vindrà ja el mercadet, aviat.
El juliol, no?, els marxants.
Sí, i llavors vulguis que no, això serà ja el punt final per donar una miqueta més de vida a tot el mercat, que pobrets, tot el voltant del mercat han patit una època molt dolenta. Han patit 10 anys en el que s'han tancat comerços perquè no han pogut suportar com aquella associació que van obrir, que era Obert per Obres.
Sí.
Per ser una associació de queixa normal, amb tota la raó, van patir 10 anys, són molts anys, per patir una botiga que no et passi ningú per davant, no es pot suportar. Ells van revifant lentament, però es nota un altre aire, es nota un altre caliu. Mm-hmm. Sembla que hi hagi més flux, més gent, més comerç.
Clar. Et preguntava jo per plans així immediats, suposo que ara que tenim a la volta Sant Joan, també el mercat, la plaça, serà un punt neuràlgic, no?, de celebracions aquests dies.
Bueno, me sembla que serà la primera festa que es farà pública a la plaça Corsini. Tenim la Revetlla de Sant Joan a la mateixa plaça Corsini. Arriben tots els diables i fan la festeta aquí davant. Uh-huh. Així que ja sabeu, tots invitats a vindre cap aquí.
Exacte. Doncs deixem tornar a Montse, que ens ha fet un foradet, que està a la parada atenent gent i se't posa cua segur aquí a Carns Bertran. Un plaer.
Doncs això esperem.
Això, que no falti, no?, la cua de gent. Gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies.
Torna quan vulguis. Merci.
Moltes gràcies. Adéu.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
A TAC Serveis Integrals som especialistes en reformes i nova construcció. Et fem el projecte a mida i ens encarreguem de tot. Troba'ns a tacserveisintegrals.com i al 977-07-3366.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, doncs ja el tinc aquí, com acostuma a fer els dimecres, el Moisès Castell, despert en aplicacions mòbils del programa. Fa paradeta a l'estudi i a mi m'encanta veure'l. Moisès, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia,
com
Mònica.
Estàs?
Molt bé, ja amb tot el suite.
Bueno, sí, t'hauria de fer una foto, informàtic. Desplegament informàtic, ordinador. Què més portes? El carregador, veig el mòbil, què és això?
Sí, això és el vaporitzador. He deixat de fumar fa uns mesos.
Molt bé!
Mira, un altre carregador que tinc que portar a sobre, eh? Ara...
que no en teníem prou.
No en teníem prou.
No en teníem
més...
prou.
Més aparells electrònics.
Però, bueno, com ho portes? Ho portes bé?
La veritat que perfecte, eh?
Sí? Me n'alegro molt.
Ho recomano, la veritat que sí.
I tens alguna app per monitoritzar això de deixar de fumar?
Aquest model no porta, però hi ha vaporitzadors que tenen una app per regular els watts, els segons de cada calada... Sí, sí.
De veritat?
Sí, una app per a tots, sí, sí.
I això, aquí t'has resistit perquè has dit, potser ens estaríem passant.
Sí, ja estaríem massa. Ja
estaríem... Bueno, doncs molt bé, escolta, t'aplaudeixo, Moisès. Molt bé, molt bona decisió. Segur que et trobes millor.
Sí, sí.
Ho has notat, no?
El tema dels olors, els gustos... Es noten més.
I ara que has pujat les escales de la ràdio, que estem al segon pis sense ascensor de moment...
Hem notat el canvi, sí, sí. Això és el primer que notem, la capacitat pulmonar.
Molt bé, doncs escolta, me n'alegro, continua així. Ben fet, sí senyor.
I ara que fiquen ascensor no calia, però...
No, és veritat, està a punt d'engestir l'obra aquí de l'ascensor. Jo mantinc que continuaré pujant les escales. M'ho preguntes al setembre, però jo crec que sí. Intentaré.
A mi saps què em va passar? Amb la meva parella sortíem a córrer i... Quan tornem, agafo l'ascensor i dic, però tendràs, o sigui, salimos a correr, però luego no coge les escaleres de casa, a veure. Perquè, ja és la mania, costum...
Ja, és veritat això, però bueno, en quin pis vius?
Nah, un primer. Però és la...
Ai, Moisés, per favor.
Però és la costum d'agafar...
Ai, per favor, no podrem continuar.
La tecnologia està feta per...
No, ja ho veig.
...que fem servir, no?
Vaya cuajo, que es diu. Menudo cuajo. Bé, doncs, senyors, vostès no facin cas i pugin les escales, per favor, facin salut. Escolta, la setmana passada em vaig quedar sense temps al final, però tenim pendent, estem en ple mundial de futbol. Tu ets futbolero, no?
Mm-hmm, i tant.
Sí, estàs seguint allò...
Sí, sí, i comencem ja...
Sí, estàs seguint el mundial. Jo de refilón, però bé, també l'estic seguint.
I faran polèmica, eh? Penso que tot el que ha passat aquest any...
Sí, noi, eh? De veritat que no podia passar... Quan penses que ja la teva capacitat de sorpresa ha arribat al límit, pam!
No, sí. Nos autosuperamos sempre.
Sí, en volíem parlar dimecres passat, no ens va donar temps, però va sortir fa just una setmana la notícia aquesta de l'aplicació de la Lliga de Futbol Professional. La tens descarregada?
Sí, jo feia ús.
Feies? Parles en passat?
Sí. Jo penso que un petit gra de sorra tenim que ficar tothom quan passen aquestes coses i quan veuen que s'han desinstal·lat, no sé, un milió, més de 10 milions que tenen,
sí.
Penso que és per reflexionar, no? I una mica de castigo, escarmento, que dius, no passarà res per un, però si ho fem bastanta
clar.
Gent...
Contextualitzem una mica per la gent que digui que potser no se'n va assabentar. Hi ha un tema, l'aplicació de la Lliga de Futbol Professional feia servir, no?, el micròfon del mòbil per localitzar, no?, doncs aquest micròfon on era i així, diguéssim, espiar, entre cometes, si, per exemple, s'estava veient el futbol a un bar que no havia pagat la llicència per emetre el futbol.
Així és.
Val? És això. Llavors, això va crear molta polèmica, perquè deia, no, és que tu, a les condicions d'ús, havies acceptat que es pogués accedir al micròfon. Tralarà.
Així ho hem parlat més d'una vegada, penso, no? I, de fet, és una mica sentit com ho dius. Si jo em descarrego una aplicació de futbol, per què vol el meu micròfon, no? Aleshores, en aquest punt, i bueno, sobretot, jo penso que ja per norma, per costumbre, tenien que llegir les condicions de totes les aplicacions gratuïtes.
Sí, si això gratuïta, ja ho has dit més d'una vegada.
Si és gratuïta, el seu model de negoci té que estar en algun lloc. És com WhatsApp. Doncs no tenim anuncis a WhatsApp. I d'algun lloc té que guanyar, no?
Exacte, sí. Feta la llei, feta la trampa. Sí.
De fet, dona molta por, no? Al final ens ficarem a una cova perquè el tema del OK Google sempre està escoltant. Si tu dius OK Google, S'activa.
Jo no ho faig servir, em fa molta cosa, això.
Doncs això vol dir que sempre està el micròfon operatiu. I ja vam ficar fa temps algun exemple, per exemple, que hi havia una linterna, no? Una aplicació d'internet. I sí. Demanava les dades, fer ús de les dades personals. Per a què? Si se n'encendrà una bombilla. En aquests punts tenim que, doncs això, no hi ha res com la sentit comú, lògica, i sempre que puguem, ja sé que ens foten aquests totxos
Però s'ha de llegir, no?, abans d'acceptar.
Com a mínim, aquests permisos que demana l'app a l'hora d'instal·lar-la.
La Lliga de Futbol es va defensar, diguéssim, va dir que el so es converteix en una senyal, en un codi binari, no accedeix a fragments d'àudio del telèfon. És a dir, Això ens ho pots traduir per llenguatge dels mortals? Sí.
No accediria. O sigui, només agafen la informació que està acusada realment. O sigui, ja no es fotrien en converses privades ni en trucades, o no està activa quan estan les trucades, etc. Però bé, no ho sabem ni...
Tu no te'n fies, tu te l'has eliminat.
Jo me l'he eliminat per ara, sí.
I tant. O sigui, imagina't aquí el càstig, de la, sí. De l'expert s'ha eliminat.
De fet, ho tenien que fer tots, I després costa molt, segons les xarxes socials, eliminar per complet el teu rastre d'internet és bastant complicat,
Sí, d'això n'hauríem de parlar un dia, que és un tema molt interessant, realment. Uh-huh. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha obert una investigació per aquest tema, veurem com acaba la cosa, parlant de protecció de dades, Déu-n'hi-do amb els mails de ha canviat la llei de protecció de dades,
A mi m'han fet un favor perquè molts he fet neteja, com tenia que actualitzar, però ara m'ha arribat bastant tard, És la nova política europea, a nivell europeu hem arribat una miqueta tard aquí.
Sí.
I ja portava des de l'any passat amb aquesta reforma, però bé, jo penso que és necessària.
I ara tots de cop, En 15 dies no feies altra cosa, jo de veritat. És bo perquè tu dius, jo m'he tret de moltes coses que continuaven arribant i les eliminava directament ni m'ho llegia, i ara ha estat l'oportunitat de dir, hasta nunca.
Hasta nunca.
Però és que Déu-n'hi-do. Sí, perquè a més hi havia els que t'ho posaven fàcil, que no, o no havies de fer res, o fent un clic ja estava, però n'hi havia d'altres que dius, un formulari facilet, no el tenien.
Això pot estar vinculat a la complexitat de la seva política de dades,
És que Déu-n'hi-do.
Si demanen un formulari, tindrien que mirar a veure per què.
Sí, ja. Sí.
Però és un moment per aprofitar dades que no tinguin nostres, i dius, mira, ara aprofitem també.
Uh-huh. Jo, mira, ara tinc una fantàstica batalla amb la meva companyia telefònica, perquè em diuen que això, bé, han donat les meves dades a una empresa de telemàrqueting, a una que jo sàpigui, m'han donat a 1.000, però em diuen que no. Però clar, la telemàrqueting em diu que sí. És que això ho hauríem de batallar, perquè ja està bé,
A mi m'ha passat, tinc un número nou, completament nou, i no m'he registrat amb aquest número, etc. I em va trucar una altra companyia de telèfon, i que, ostres, com pot ser que... O sigui, també es piedra sobre su tejado, companyia i la competència te truca, dic, ostres, com pot ser?
I són ells mateixos que mercadegen amb les nostres dades, no? S'ha d'anar molt en compte, això, senyores i senyors. Però bé...
No, bé, podem lligar... O sigui, m'he desinstal·lat l'aplicació de la Liga, però m'he instal·lat la de Mundial.
Amigo! Com es diu la del Mundial?
La Copa Mundial de la FIFA Rússia 2018. Uh-huh. Així, tal qual.
Fàcil.
I ja teme, és top en aplicació d'esports, suposo que ara perquè és el que toca,
claro.
I més de 10 milions de descàrregues ara mateix.
Déu-n'hi-do. I, a veure, ens ajuda, suposo, a seguir resultats, sí, no sé, sí, és completa...
De fet, bueno, és completament gratuïta. No, però...
Ai, els permisos!
Tindrem que fer un cop d'ull, disponible tant per a iOS com per a Android, i no només es fa seguiment, o sigui, té aquesta funcionalitat que gairebé totes les aplicacions com la Liga del teu equip, de la teva selecció, i això ja te filtra una mica aquesta informació, perquè bueno, o sigui, a mi el que haga Senegal pues, me puede interessar o no, i, com qualsevol altra, no? O Rússia, però pues, potser vull seguir Espanya, no? Aleshores te fiques com a favorita aquesta selecció. I ara, per cert, no has vist tots els memes del negro de WhatsApp de la selecció senegalesa, no?
No, la veritat és que m'he lliurat. Veig que m'he lliurat. Ara me l'enviaràs quan surtis. No, ja ho veig venir. Vale.
I bé, com comentàvem, també tot el tipus de notícies relacionades amb el Mundial. Com pot ser pues, això del seleccionador espanyol, pues, això,
oi,
segur que tothom que tingui aquesta aplicació ha sigut trending topic de l'altre.
Però això més que per l'app de la Liga era per l'app del Cuore, perquè de veritat que era una cosa una mica lamentable, la imatge que s'ha donat, la veritat. Però bé. O sigui, per tant, aplicació completa, tu des de la teva visió d'expert pràctica, molt intuïtiva. Molt sí?
No només fas un seguiment, fins i tot seguiment, que, ho veure, que ja ho hem vist ara amb els primers partits, de minut a minut dels partits, és a dir, va comentant, no? En formato escrito, com fan molts diaris online. Uh-huh. I a banda té algo curiós, que per gent que no hem estat ni coneixem molt de Rússia, que té molta informació sobre el país anfitrion, no? I els seus, les seves ciutats i estadis. És interessant.
Bueno, no està malament. A mi són curioses aquestes aplicacions que es creen, perquè aquesta app té una data de caducitat molt concreta, no? Diguéssim, o sigui, s'ha creat així només és per l'esdeveniment i després desapareix.
O potser l'actualitzen i aprofiten ja, perquè pensa que ja està el dispositiu de està a més de 10 milions de dispositius. Uh-huh. El que podem fer és actualitzar-la i es queda el teu dispositiu. Vale. Diu, bueno, ja que estic instal·lat aquí, doncs me transformo i potser, doncs, que potser es queda en desús, però sé d'altres casos que fan, doncs, a millor se queda com l'aplicació oficial de la FIFA.
Ah, val.
I potser dintre 4 anys, però aquesta mateixa s'autoritza...
Farà servir pel proper Mundial, en aquest cas.
Perquè aquesta entrada és molt més fàcil. Raó del Mundial, s'ha pogut instal·lar tants nombres de dispositius. Si ara treuen una de la FIFA a seques en uns mesos, serà més difícil. Mm.
Molt bé, doncs recorda'm el nom, si us plau, d'aquesta
Copa
aplicació.
Copa Mundial FIFA Rússia 2018.
Doncs aquí poden seguir tot. Allò, si estàs treballant i vols anar seguint què està passant al Mundial, doncs fas una ulladeta de tant en tant, no?, a l'aplicació. I si no, doncs molt fàcil, auricular o a l'ordinador, COPE, en directe, www.cope.es, o l'app de COPE.
Jo penso que podem fer un combinat.
Es pot combinar, no? Són compatibles.
Sí, són compatibles.
Perfecte. Doncs, Moisés Castell, mil gràcies. Com sempre, un plaer tenir-te per aquí.
Bonica.
Que tinguis bona setmana.
Adéu.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia le ofrece lo mejor de la cocina mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar. Degustará los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en todo tipo de celebraciones. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestro equipo. También nos encontrará todas las noches en el Chiringuito de la Playa. Restaurant La Goleta y Chiringuito La Goleta en Plaza dels Capellans de Salou. Reservas al 977-38-35-66.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: el conductor debe continuar siempre su marcha. Por eso, en caso de cualquier incidente con su vehículo, se le entregará uno de sustitución donde él quiera. Nunca se quedará sin coche. Palabra de Línea Directa. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Ahora tienes un jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, pieza de 7 kilos y medio por 139 euros.
Con regalo de un queso curado de 3 kilos Dulcinea valorado en 30 euros.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Llega la declaración de la renta y con ella la renta terapia. Cada vez más personas marcamos la casilla de actividades de interés social y no te cuesta nada. Marca la X solidaria. Te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia en Radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en Radio de COPE con profesionales del sector como profesores.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Seguim amb més temes a Herrera en COPE a Tarragona. Estem a unes hores de la inauguració dels Jocs Mediterranis i seguim parlant d'activitats que s'hi fan al voltant, a banda de les competicions esportives. A partir d'este jueves 21 de junio, la exposició Leyendas del Museu del Deporte se traslada a Tarragona. Piezas como la camisa del último Dakar firmada por Carlos Sainz, la del décimo Roland Garros firmada por Rafael Nadal estarán en la ciudad estos días y tenemos al otro lado del teléfono a alguien que conoce, supongo, todos los secretos de las piezas de esta exposición. Es el director del Museo del Deporte, Alfonso Noain. Alfonso, buenos días y gracias.
Hola, muy buenos días.
Un placer tenerte por aquí. Oye, os habéis venido de Madrid a Tarragona con más de 500 objetos de la colección, ¿no?
Así es. Bueno, de Madrid exactamente no, porque estamos dando vueltas por toda España. Ya
¿sí?
Tarragona va a ser la duodécima parada de la historia del Museo del Deporte, pero es verdad que un poco la aspiración que tiene la exposición es que acabe ocupando pues un recinto fijo en la capital, ¿no?
En Madrid.
Como centro neurálgico, efectivamente.
Exacto. ¿De dónde venís ahora exactamente? O sea, la parada previa a Tarragona, ¿cuál ha sido?
Hemos estado en Asturias hasta este domingo. Logísticamente es muy complejo, ¿no? El recoger todo, en cuenta que pues movemos casi 600 objetos que van pues sobre sus muebles, sobre sus estructuras, con unas fotos gigantes, con infografías. Es un poco ir contra reloj para abrir mañana jueves. Estamos todo el día pues un poco como los circos, ¿no? montando y desmontando, pero vamos, con mucha satisfacción porque es una exposición que no existe en España, no existía hasta ahora y que es muy valorada por todos los visitantes, ¿no? Que además suelen acudir en masa, pues, colectivos escolares, colectivos deportistas, público en general, y nada, encantadísimos de estar en Tarragona pues para celebrar este grandísimo evento, ¿no?, de los Juegos del Mediterráneo.
Claro, es que supongo que evidentemente cada parada es especial, pero está coincidiendo con algo tan importante, ¿no? De tratándose del Museo del Deporte, unos Juegos del Mediterráneo que nos ha costado llegar hasta aquí, Alfonso, ¿no? Pues supongo que es una oportunidad.
Me consta porque el plan original, obviamente, pues era haber venido el año pasado cuando los Juegos estaban planificados para esa fecha. Al final, bueno, todo se ha retrasado un año, pero encantadísimos y además en un recinto muy, muy, muy adecuado para esta exposición que nos permite desplegar pues prácticamente todo lo que tenemos en otras ciudades, pues quizás por las construcciones que tenemos a nivel de edificio e instalación, pues hay cosas que no se pueden mostrar, pero aquí la verdad es que el recinto ferial del Palau de Congresos pues es enorme, son 2.000 metros cuadrados. Y aquí pues vamos a tener el Fórmula 1, las motos, todas las bicicletas, absolutamente toda la colección de camisetas, zapatillas, todo explicado de manera que la gente pueda entender pues que ese objeto que digamos están viendo no es tanto el valor que tiene el objeto intrínsecamente, sino que es un poco la gesta que representa, ¿no? Y
claro,
aquellas emociones pues que a todo el mundo le harán recordar, ¿no? Pues por ejemplo la bicicleta Indurain, para los que ya tienen cierto pues la bicicleta hoy en día no es que sea de mucho valor, porque las bicicletas han evolucionado mucho, pero claro, ¿quién no recuerda pues aquellos veranos sin fiesta en los años 90, pues cuando Indurain ganó 5 Tour de France, ¿no? Esa es un poco la filosofía de la exposición, ver objetos originales, pero sobre todo intentar a través de esos objetos pues evocar las grandes gestas de nuestros deportistas.
Claro, te iba a preguntar que nos dijeses algunas de las piezas, son más de 500 evidentemente, y has nombrado ya algunas, supongo, de las más espectaculares, ¿no? Ese monoplaza de Fórmula 1 de Renault, la bicicleta de Indurain, comentaba yo pues esas camisas, ¿no? La del Dakar de Carlos Sainz, que creo que también Carlos Sainz por partida doble, ¿no? Padre e hijo tienen cosas que aportar a esta exposición.
Sí. Así es, mira, una de las últimas cosas que nos dieron hace un par de semanas fueron las botas y los guantes que utilizó el hijo de Carlos Sainz, Carlos Sainz Jr., en el Gran Premio de Mónaco.
Uh-huh.
Tiene algo, ¿no? Tiene, para los fetichistas del deporte, pues tiene su misterio, ¿no? El saber que hace muy poquito, en el Gran Premio de Mónaco, que además junto con Carlos Sainz, pues está aquí con los elementos pues que le permitieron a Carlos Sainz. Pero bueno, hay muchísimas cosas. Una cosa que a la gente le encanta también por ese fetichismo que hablamos, pues son las zapatillas de Usain Bolt, las de Río 2016, que fueron los últimos Juegos Olímpicos, y no deja de ser pues el hombre que más rápido ha corrido sobre la faz de la Tierra en la historia,
sí,
de la humanidad.
Sí, sí.
Entonces, claro, son gestas que de alguna manera pues también hay se explican, y claro, con gestos pues que llaman muchísimo la atención, porque las zapatillas normalmente pues no se pueden ver por ahí.
Uh-huh. También hay 6 áreas dentro de la exposición distintas. Mención especial también al deporte femenino, ¿no? Y que últimamente además hablamos mucho del tema y de ese reconocimiento necesario también a nuestras deportistas.
Totalmente. Además es un área que cada vez se valora más y que está creciendo. Y pues aquí en Tarragona, por ejemplo, encantadísimos pues de una Berta Castells, que es récord y campeona, no sé si fueron 10, 11, 12 veces campeona de España de lanzamiento de martillo. Pues vamos a tener un pequeño homenaje a ella como deportista local, o a Natalia Rodríguez también, con aquel campeonato que no fue campeonato del mundo, pues también tendremos cosas de ellas. Pero bueno, todo eso contextualizado con otras grandísimas campeonas, pues como Garbiñe Muguruza y su Wimbledon y Roland Garros, o Jennifer Pareja, la mejor jugadora del mundo de waterpolo, o las medallistas olímpicas de Río, como fueron pues Carolina Marín, Mireia Belmonte, Ruth Beitia y Mayalen Chorraut, que fueron 4 oros del equipo español en Río 2016. Todo eso pues se explica con mucha información de cuál fue su gesta, con fotografías de esos momentos tan, tan emocionantes para todo el mundo. Y efectivamente, hay muchas cosas que hablar. Podríamos estar aquí toda la mañana,
sí,
explicándoos la cantidad de recintos, de pequeñas historias que se pueden masticar y saborear cuando uno visita la exposición.
Claro, además Mireia Belmonte, que va a ser la banderada el viernes en la inauguración, ¿no?, de la selección,
sí,
española,
que,
en este caso.
Que esperamos que saque un ratito también para pasarse por aquí, si sus entrenamientos y su competición lo permite. Esperemos que se dé una vueltecita como ya estaba en alguna otra ocasión.
Uh-huh. Alfonso, esta exposición, Leyendas del Museo del Deporte, como decimos, tiene objetos, ¿no?, de deportistas de toda España, de fuera también. Está en esta parada en Tarragona, hay un guiño también al NASTIC, ¿no?
Totalmente. Fíjate, en cada ciudad aprendemos algo, y lo que no sabíamos es que el NASTIC es el club deportivo más antiguo de España, independientemente de la sección de fútbol, que obviamente pues es la más popular, y por lo cual nos sentimos muy contentos de que haya conseguido la salvación al final un poco en extremis. Pero lo que no sabíamos, y nos contaron los dirigentes del NASTIC, es que es el club más deportivo, o de actividad deportiva organizada, más antiguo de España. Pues encantadísimos. Vamos a tener también una parte de historia del propio NASTIC que muy gustosamente va a traer el propio club. Y hay una cosa muy bonita que vamos a hacer y que van a venir a la inauguración de este jueves. Es el equipo de la Liga Genuine, que seguramente conocerás,
¿sí?,
Mónica, que es este equipo de gente discapacitada, pero que se ha ganado el corazón de tanta y tanta gente a lo largo de toda España. Pues estos chicos van a venir a la inauguración, les vamos a dedicar un área especial, un poco también del grandísimo reto y la grandísima gesta deportiva, contextualizando un poco con los grandes monstruos del deporte mundial. Y bueno, pues con mucha ilusión de que también la gente pueda conocer qué es lo que hacen y cómo estos chicos pues se superan y lo que consiguen, ¿no?
Claro.
Así que, efectivamente, o sea, es decir, la parte de Tarragona pues estará muy, muy bien representada en esta exposición.
Es un proyecto, además, este del NASTIC Genuine, muy especial para el presidente del NASTIC, ¿no? Le puso mucho empeño en que esto se hiciese realidad, y la verdad es que es un vale la pena que le dediquéis un espacio. Oye, vamos a dar datos a los oyentes. Alfonso, recinto ferial del Palau de Congresos de Tarragona, justo delante de la estación de tren de Renfe. Horarios de visita, creo que de martes a viernes por las tardes, ¿verdad? Y sábados y domingos, pues mañana y tarde.
Eso, así es. Por las mañanas se va a dejar la exposición abierta para grupos organizados. Van a haber muchos grupos de escolares, muchos grupos que están en campamentos de verano. Y por las tardes de 6 a 9, es un buen horario para después de la playa venir a dar un paseíto y ver un poco toda esta exposición. Y luego el fin de semana, efectivamente, pues por mañana y estación de Renfe, enfrente a 50 metros, aquí estamos.
Uh-huh. Estáis hasta el 15 de julio, ¿verdad?
Hasta el 15 de julio. Estaremos todos los juegos y luego nos quedamos unas semanitas más para que la gente pueda venir con más calma.
O me digo yo que a ver qué tal nos va, ¿no?, en estos Juegos del Mediterráneo, a ver si se puede añadir alguna pieza a la colección.
Pues esa es la idea. Ese es un poco el compromiso que tenemos con el Ayuntamiento. Una vez terminan los juegos, pues creemos un pequeño rincón en los días que quede en la exposición de lo que ha sido ese legado, ¿no? Hay alguna gesta importante que se haya producido en los juegos, pues seguramente se va a poder ver aquí, se va a poder estudiar.
Oye, acabo ya, Alfonso, como han podido comprobar nuestros oyentes, eres una verdadera enciclopedia en cuanto al deporte se refiere, ¿eh? Tiene todo ahí, todos los datos en la cabeza del medallero y de todo lo que hace falta. ¿Alguna pieza que quizá no sea la más grande, no sea tan grande como un monoplaza, o igual no muy espectacular, pero que tú creas que merece especial atención?
Pues mira, a mí hay una cosa que me emociona mucho, y es un atleta que no es especialmente conocido, que es Jesús García Bragado, aunque su nombre es posiblemente que a ti también te suene.
Me suena, porque además está afincado en Lleida muchísimos años.
Bueno, sí, él creo que es madrileño de origen, pero que lleva muchos años viviendo en Cataluña. Pues Jesús García Bragado, que tiene 47, 48 años, es el único atleta español que ha participado en 7 Juegos Olímpicos. Y además en una disciplina tan sumamente compleja y dura como es la de 50 kilómetros marcha. Pues Jesús, un tipazo, un atleta y súper desprendido, nos quiso regalar los 6 dorsales de los 6... Bueno, digo 6 porque es que el séptimo lo perdió. Pero de los 7 Juegos Olímpicos, los 6 dorsales que él guarda, pues los tenemos aquí. Y de alguna manera, siendo una cosa muy muy testimonial y que no tiene ningún tipo de valor, pero a mí me emociona muchísimo pues pensar que hay un tipo que desde Barcelona 92, fíjate dónde estaba Barcelona 92, hasta estos Juegos de Río, donde fue abanderado de la ceremonia de clausura, etcétera, pues tenemos un poco ahí lo que es el testimonio vivo de alguien que seguramente no tardará mucho tiempo en que alguien pueda hacer una gesta así. Así que para mí eso es algo muy especial. Aunque luego también te tengo que reconocer que estando aquí pues en unos pequeños Juegos Olímpicos como van a ser los Juegos del Mediterráneo, a mí me encanta toda la exposición de antorchas olímpicas. Uh-huh. Es decir, ver cómo ha ido evolucionando. Y además mucha gente no sabe, ¿no? Le encanta ver lo del fuego olímpico, antorcha, pero mucha gente no sabe pues que para cada juego se hace un diseño especial de una antorcha, que además ese diseño tiene mucho que ver con lo que es la idiosincrasia de esos juegos de esa ciudad. Entonces, ver toda la evolución, pues desde el año 68, que fue la primera vez que vino la antorcha olímpica a España, hasta la última de Río 2016, pues verlas todas ahí y repasando los juegos, la pequeña historia te va dejando los Juegos Olímpicos, pues a mí también es algo que museísticamente tiene mucho valor, pero que me emociona mucho, ¿no? Porque pues te trae muchos recuerdos de cada, bueno, de la propia vida, ¿no? Porque al claro. final, en estas exposiciones, pues retrospectivamente, pues vas pensando, ¿no? ¿Dónde estaba yo en sí, tal año cuando pasó todo esto? Y entonces, bueno, pues está muy bien. Yo creo que es algo que muy recomendable para todo el mundo, y a mí personalmente, pues es de las cosas que más me atrae y que no me canso de ver y de disfrutar y de saborear.
Pues ya saben, oportunidad única hasta el 15 de julio de ver esta exposición Leyendas del Museo del Deporte en el recinto ferial del Palau de Congresos de Tarragona. Alfonso Noain, director del Museo del Deporte, mil gracias. Vuelve cuando quieras.
Gracias, Mónica. Muy amable por vuestra llamada.
Gracias.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Gran revetlla de Sant Joan al restaurant Clamar de Torredembarra. Sopar ball amb bufet degustació de peix, marisc, carn, vi, cava, cafè, licors, ball amb disjòquei, música de revetlla, de coca amb xocolata, tot per 31,75 euros. La nit més màgica de l'any amb sopar i revetlla al restaurant Clamar de Torredembarra. Places limitades. Reserves al 977-640682. Restaurant Clamar, carrer Pescadors 17, Torredembarra.
La llibertat comença quan tens espai per ser tu mateix. A Ou Roig donem espai a les nostres gallines perquè donin el millor d'elles mateixes i puguin oferir un sabor únic, especial. El sabor de viure en llibertat. Ou Roig, gallines felices.
Está ahora con nosotros en Moscú, Juanma Castaño. Hola, Juanma, buenos días.
Hola, muchas preguntas, muchos periodistas, fotógrafos y cámaras aguardan ya en Krasnodar una rueda de prensa que, por supuesto, van a seguir los oyentes de la cadena COPE.
He comparecido aquí para comunicaros que nos hemos visto obligados a prescindir
del seleccionador nacional. Vamos a tocar lo menos posible.
¿Qué está pasando?
Este lío impresionante, innecesario, gratuito, inoportuno.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Si vols continuar bé al matí, escolta de dilluns a divendres, de 1 a 2, Migdia a Tarragona. Un magazín diari amb tot el que necessites per estar al dia. L'actualitat, els protagonistes, salut, gastronomia, oci, moda, cinema, tecnologia... Un magazín diferent, pensat per tu. Migdia a Tarragona, amb Mònica Carrasco, el 93.5 al Camp i el 98.0 a les Terres de l'Ebre. Migdia COPE a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Recte final del programa, pràcticament 11 minuts i arribarem al punt de les dues. Abans de deixar-los amb els serveis informatius de la cadena COPE per saber què ha donat de si el matí a nivell nacional i internacional, destaquem el més important a les comarques de Tarragona a aquesta hora. Hem de lamentar una nova víctima a les carreteres tarragonines avui. Un mort en un accident a la Nacional 420 ha estat aquest matí a la Fatarella, un xoc frontal entre un camió i un turisme. La víctima és el conductor del turisme. La passatgera que anava amb ell es troba ferida greu i està a l'Hospital de Móra d'Ebre. Encara s'investiguen les causes de l'accident. I els ho avançàvem aquest dijous, l'Audiència de Tarragona ha reobert el cas de l'accident de l'autobús de Freginals, demana un peritatge del sistema de frens de l'autobús. S'han acceptat, per tant, els recursos dels advocats de les víctimes i de la Fiscalia contra l'arxivament del cas en aquest accident en què van morir 13 estudiants d'Erasmus quan tornaven de les Falles de València. Es demana ara l'expedient sancionador que Treball va obrir contra el propietari del vehicle, el van iniciar per falta d'informació i formació del conductor en riscos laborals i també per deficiències en la vigilància de salut del treballador. Aquesta documentació es considera necessària pels magistrats provincials per esclarir si el xofer estava cansat o fatigat. També reclamen aquest nou peritatge del sistema de frens perquè el conductor mateix va declarar que es podria haver bloquejat una roda durant la frenada amb l'asfalt mullat. Escoltem Joaquim Fible, ell és advocat d'un dels ocupants del turisme contra els quals va topar el bus accidentat a Freginals.
Estava clar que una instrucció molt curta no es podia arribar al fons de l'assumpte. Estem parlant d'un accident amb 13 morts. En concret és un informe tècnic, l'ofici a Inspecció de Treball sobre les condicions laborals en què aquella nit va treballar el conductor de l'autobús sinistrat, i l'altra és la declaració lògica de causa complexa perquè tingui una instrucció amb més temps i que es pugui arribar a fer totes les diligències acordades. Hi ha molt que esbrinar sobre aquella nit, hi ha molt que preguntar-se dels motius de l'accident, i especialment és un tema molt dur a nivell personal que afecta moltes famílies i que l'única forma de donar, malgrat tot l'ocorregut, donar satisfacció a les ànsies d'aquestes famílies de poder arribar a saber el que realment va passar és molt important.
Més qüestions destacades avui. La Vila Mediterrània de Tarragona 2018, ubicada a PortAventura, ja ho té tot a punt per l'arribada de les primeres delegacions de participants dels Jocs Mediterranis. Serà a partir d'aquesta tarda. L'organització ha habilitat més d'un miler d'habitacions. Estan repartides en tres hotels del complex turístic que han d'allotjar els més de 3.600 atletes. A banda, el centre de convencions de PortAventura s'ha transformat totalment en un edifici de serveis on hi ha ara un gimnàs, un centre mèdic i de rehabilitació, fins i tot un oratori multiconfessional, un supermercat o àrees d'esbarjo i de descans. L'atleta olímpic Jesús García Bragado serà aquests dies l'alcalde de la vila. És la figura encarregada de gestionar el dia a dia en aquest espai i ha de fer de nexe entre l'organització i les delegacions internacionals. L'escoltem.
A la meva opinió i per la meva experiència, els esportistes van estar com mai han estat a una vila olímpica. Fins que arriba el dia de la competició, passa moltes hores d'esbarjo i, per tant, aquí doncs, estarà un lloc molt agradable. Els hotels estan magnífics i que tot estigui del seu gust per la competició. No pugui dir que no l'ha anat bé perquè no ha pogut dormir, perquè el llit no estava del seu gust, el menjar no era el correcte, etc. I per tant, aquestes coses han d'estar preparades.
Aquests dies la vila estarà sense clients, aliens als jocs i aïllada dels visitants del parc temàtic. També es mantindrà blindada pels cossos policials. Precisament a partir de divendres, l'edifici del 112 de Reus es transformarà en el centre de coordinació dels Jocs Mediterranis. El conseller d'Interior ha fet una crida a la col·laboració ciutadana. Escoltem Miquel Buch.
Recordem que estem amb alerta 4 sobre 5 de terrorisme. Està previst. Els cossos implicats i seccions implicades que van més en la línia més del pla antiterrorista que no pas d'un esdeveniment de joc normal i corrent. No? Això sí, jo el que també vull demanar és la col·laboració ciutadana. Per molt que tinguem preparat, si tenim una conducta cívica per part dels participants, dels espectadors, dels ciutadans, doncs la feina sempre és més fàcil.
I seguim a voltes amb la presència del rei i dels presidents del govern i la Generalitat a la inauguració dels Jocs el proper divendres. La CUP ha demanat a Quim Torra que no assisteixi als Jocs per ser un projecte, diuen, replet d'opacitat, poca transparència i mala gestió. Ho ha dit la diputada cupaire Natàlia Sánchez.
És un projecte que neix de forma fallida, està replet d'opacitat, de poca transparència, de mala gestió i que l'únic que s'ha aconseguit és augmentar el deute amb transaccions público-privades molt, molt opaques que s'han dut a terme. Per tant, li diríem al president de la Generalitat que no hi assisteixi i que no doni suport a aquest tipus de projectes especulatius.
A hores d'ara, sense confirmació per part de la Generalitat sobre l'assistència o no del president. A tot això, l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, creu que una possible xiulada al rei Felip VI durant la inauguració dels Jocs divendres formaria part de la llibertat d'expressió, diu, i caldria entomar-la amb normalitat. Per la seva banda, el conseller d'Interior diu que les protestes si es fan de forma adequada a la llei, es coordinaran com qualsevol altra manifestació i es vetllarà perquè no interfereixin en l'ús dels espais públics. Escoltem Josep Fèlix Ballesteros i Miquel Buch.
Preparat perquè et xiulin no estàs mai, ni el rei ni ningú. Si succeeix, doncs formarà part de la llibertat d'expressió, com sempre he dit. A mi aquí m'han xiulat i m'han demanat la dimissió, també alguns m'han aplaudit. Per tant, forma part de la llibertat d'expressió i ens l'hem de prendre amb la màxima normalitat possible, que és el que toca en una societat lliure i democràtica.
A mi no em pertoca dir qui s'ha de manifestar i qui no s'ha de manifestar. En tot cas, a mi, com a conseller d'Interior, el que em pertoca és que si algú es vol manifestar i ho fa a dret a llei i adequat a llei, doncs com podem mirar de coordinar doncs, qualsevol manifestació amb el dia a dia normal i corrent que hi ha en una ciutat, en un espai públic. No?
Hi ha més coses. 2 de cada 3 graduats de la Rovira i Virgili treballen al cap de 3 mesos d'acabar els estudis. Ho diu l'enquesta d'inserció laboral de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari. Aquesta enquesta apunta també que 3 anys més tard, quan es pot ja començar a analitzar la qualitat de la inserció i la consolidació d'una trajectòria professional, treballen el 86% dels graduats. Pràcticament 8 de cada 10 diuen també que utilitzen els coneixements adquirits a la universitat al lloc de feina. Però encara els expliquem més coses, obrim plana de successos. Hi ha 3 detinguts en posta per saquejar establiments d'electrodomèstics amb el mètode de l'encastament de vehicle. Els agents van arribar al punt on havia saltat l'alarma i van trobar un cotxe amb el motor engegat davant la porta de l'establiment que s'havia utilitzat per encastar-lo. També van localitzar saques plenes amb objectes preparats per emportar-se'ls i almenys 2 persones encaputxades a l'interior de l'establiment. Eren una banda organitzada, els han enxampat en un robatori en posta, però s'havien produït robatoris similars a Tortosa i Vinaròs. Tot plegat s'investiga ara. Ens quedem a les Terres de l'Ebre. La nova ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, diu que no ha trobat els informes que suposadament l'anterior govern del PP havia encarregat per determinar els hipotètics riscos de desmantellar les instal·lacions del projecte Castor. Això sí, s'ha compromès a tenir respostes el més aviat possible. Ho ha fet davant la pregunta del senador republicà Miquel Aubà. Els escoltem tots dos.
Bueno, yo a fecha de hoy no conozco esos informes. No los tengo, no los he encontrado, todavía no tengo constancia de a quién se han encargado ni en qué momento están, pero sí me parece que es una cuestión extraordinariamente importante porque además abre un abanico de preguntas que deben ser contestadas.
Porque nosotros pedíamos un calendario transparente para el desmantelamiento del Castor y que se constituya una comisión de seguimiento, ¿no? Inicien actuaciones para reclamar las responsabilidades.
I s'ha recuperat ja per fi un tram de les grades del Circ Romà de Tarragona. L'objectiu ha estat fer el monument més entenedor i convertir un espai degradat en un lloc renovat. Per evitar que s'hi pugui accedir de manera lliure, com temien els veïns, l'Ajuntament instal·larà una tanca per evitar que s'hi pugui saltar i també posaran càmeres de vigilància que haurien de servir per dissuadir possibles actes vandàlics sobre les grades. Per atenció també a la part polèmica, a banda de les queixes veïnals, l'Ajuntament ha sancionat l'empresa encarregada dels treballs a la plaça dels Sedassos pel retard de 10 mesos en l'obra. Estava previst que es fes en 6 mesos. El consistori volia evitar denunciar el contracte perquè això hauria suposat paralitzar les obres. Amb tot, se'ls ha sancionat, amb el que estipula la llei, 22 euros per dia de retard. Acabarem fent una ullada a la previsió del temps. Connectem novament amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber el que ens espera del que queda de dimecres i també, sobretot, mirant a demà. Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. Continuarà el temps molt estable avui. Cel clar, assolellat, amb unes temperatures que pujaran més. Hi haurà màximes de 28 graus a Tarragona, 31 a Reus, 34 a Tortosa, fins a 32 a Gandesa i 30 al Vendrell. El vent continuarà fluix i variable amb brises al litoral. Demà dijous continuarà el cel molt clar, també poc ennuvolat, i les temperatures pujaran més a l'interior, mentre que el litoral no variaran gaire. S'esperen mínimes de 20, doncs, a Tarragona, Reus, Tortosa i el Vendrell, i 18 graus a Gandesa. El vent continuarà suau, variable també amb brises al litoral.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit, així que nosaltres posem el punt i final, els deixo ja amb els serveis informatius de la cadena COPE. Ja saben, el programa d'avui, d'aquí una estona, al web de COPE, a www.cope.es, i si no, encara més fàcil i ràpid, a través del nostre Twitter, @copetarragona, d'aquí una estoneta tindran allà l'enllaç directe. Nosaltres tanquem, gràcies per haver-nos acompanyat un dia més, per ser a l'altra banda de la ràdio, ha estat un plaer acompanyar-los. Tornem demà puntuals a les 12 i 20. Acabin de passar. Molt bon dimecres.